Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 13 de desembre de 2012. Fer prevaldre la llei catalana d'educació sobre la llei espanyola, la de José Ignacio Wert, és l'objectiu dels assistents a la cimera celebrada ahir a la Generalitat sobre l'ensenyament en català, convocada pel president Artur Mas i amb la participació de representants de Convergència i Unió, Esquerra, el PSC i Iniciativa, i finalment també la CUP, candidatura d'Unitat Popular. Ahir va ser un dia de compareixença al Congrés del ministre José Ignacio Wert, que va haver d'escoltar dures acusacions, especialment dels diputats catalans. José Ignacio Wert va intentar defensar-se, però va quedar, sens dubte, molt desacreditat per les seves intencions en relació amb la llengua catalana. Una qüestió que no ha de deixar tapades les grans prioritats sobre l'educació a Catalunya i a Espanya. El gran objectiu és, sens dubte, el de reduir el fracàs escolar i que s'acabi pactant, pel bé de tots, un marc legal educatiu positiu per a tothom, que garanteixi aquesta qualitat i aquesta educació en valors, amb una escola pública de qualitat i, sobretot, el mandat constitucional de la llibertat de les famílies, dels pares, d'educar els fills d'acord amb les pròpies conviccions. Tot això, malauradament, com ja sabeu, ha quedat tapat per la qüestió de la llengua, una qüestió que a Catalunya no dona problemes i de la qual sembla que volen fer un problema irreal. Veurem què acaba passant, però és necessari, com dèiem ahir, que es posin nous ponts de diàleg. Passen dos minuts de les 8 en aquesta festa de Santa Llúcia. Salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, el Ferran Capdevila i el David García a la redacció i la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, els assistents a la cimera de la Generalitat sobre l'ensenyament en català es van comprometre a fer prevaldre la llei catalana d'educació sobre la llei Wert si finalment aquest text és aprovat al Congrés. Representants de Convergència, Esquerra, els socialistes i Iniciativa i finalment també la CUP, que es va presentar a la porta de la reunió i va acabar sent acceptada, van pactar un full de ruta comú per aturar aquesta reforma educativa.
Un cop acabada la reunió, els partits assistents van acordar impulsar una esmena conjunta durant tot el procés al Congrés, però van resoldre que si no és aprovada i no aconseguien doncs, canviar el text perquè respecti l'actual model d'educació d'immersió lingüística, es continuarà aplicant la llei d'educació de Catalunya per sobre de la llei del Wert. Segons va explicar Oriol Pujol per part de Convergència i Unió, els assistents a la cimera van coincidir que es farà una esmena profunda de l'esborrany del projecte de llei perquè intenta sacsejar un model d'èxit i confrontar dos drets, el de no separar els nens per raó de llengua, que és constitucional i està reconegut, amb l'opció lingüística per part dels pares que, segons va valorar, és la voluntat d'imposar un dret que ni és reconegut i que té sentències del Tribunal Constitucional contràries.
Entre les valoracions, destaquem que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va subratllar exactament la mateixa idea que Oriol Pujol quan va dir que la qüestió lingüística no ha estat mai cap problema. En aquesta línia va reclamar la independència com la millor sortida davant aquesta situació.
El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va defensar l'educació com a element estructural de la societat catalana i va apuntar pel que fa a la presentació d'esmenes conjuntes al Congrés i al Senat, que buscaran un punt d'acord per presentar esmenes de manera conjunta en tot allò que signifiqui defensar l'esperit de la Llei d'Educació de Catalunya.
I el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va oferir ahir diàleg a les forces representades al Congrés per negociar la reforma educativa que ha aixecat tanta polseguera a Catalunya.
En una compareixença, la Comissió d'Educació del Congrés, que va coincidir en el temps amb la cimera a Catalunya a favor de l'escola catalana Wert, va argumentar que davant les mancances del sistema educatiu espanyol, l'únic que no és opció és l'immobilisme i que l'objectiu primer de la reforma és reduir el fracàs escolar que afecta un de cada quatre joves. A més, va afirmar que el diàleg ha estat una constant invariable en tot l'esborrany de l'esborrany doncs, de la seva elaboració de la LOMCE en contra del que li han retret des de l'oposició. No va fer cap referència al tercer esborrany que es feia públic a Catalunya al mateix temps que ell intervenia a Madrid, malgrat la insistència, ja en temps de descompte, del diputat ecosocialista Joan Coscubiela, del grup de l'Esquerra Plural. Només quan ja havia sortit de la comissió va negar que existeixi aquesta tercera versió.
I José Ignacio Bert i la consellera Irene Rigau s'hauran a parlar demà divendres a Madrid sobre la reforma educativa que tant malestar ha causat a Catalunya entre el col·lectiu docent i en la societat civil en general. El Ministeri i el Departament d'Ensenyament es reuniran per parlar de la immersió lingüística i del paper que es dona a l'ensenyament del català i el castellà a la llei Bert.
La trobada la va anunciar la secretària d'Estat d'Educació i Universitat, Montserrat Gomendio, que va indicar que no tenen una proposta alternativa, però que estan oberts a qualsevol proposta que ells en vulguin fer. La secretària d'Estat va afegir que el Ministeri es reunirà amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, com ja es va reunir amb els representants de Galícia, també el País Valencià i les Balears per aquest assumpte, i que convocarà el País Basc, tan bon punt sigui nomenat, el responsable d'educació del govern d'Euskadi.
Altres notícies de casa nostra, les negociacions entre Convergència i Unió i Esquerra per signar un acord d'estabilitat per aquesta propera legislatura podrien estar a punt de fructificar. Les converses han avançat en les últimes hores i la consulta sobiranista queda com el principal escull per resoldre.
La proposta dels republicans per tancar un acord d'estabilitat per al nou govern estableix l'any 2014 com el límit de temps per fer la consulta, però amb una certa flexibilitat amb la data. Fonts d'Esquerra Republicana van assenyalar a TV3 que Convergència i Unió hauria començat a acceptar un marc temporal per la celebració del referèndum per la independència, però des de la Federació Nacionalista s'insisteix en la discreció i neguen que ara per ara hi hagi cap termini fixat per la consulta. Josep Maria Pelegrí va assegurar que la data no està fixada, ja que creu que, doncs, que s'han de fixar la data quan tinguin la garantia de guanyar-lo i quan tinguin les coses ben fetes.
TV3 es podria tornar a veure a la Comunitat Valenciana aviat, 5 anys després que la Generalitat Valenciana comencés a tancar els repetidors. El Tribunal Suprem va sentenciar ahir a favor d'un recurs de cassació que Acció Cultural del País Valencià va interposar davant del tancament dels repetidors i la sanció de 300.000 euros que l'executiu li havia imposat.
L'alt tribunal ha determinat que la Generalitat Valenciana no és competent per decidir si es pot veure TV3 a la comunitat. Per tant, ho deixa en mans del govern espanyol, que és qui considera competent per controlar i sancionar l'ús del domini públic radioelèctric. Una sentència del 2008, recordem que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar el recurs fet per Acció Cultural contra l'executiu autonòmic que va avalar el tancament de les emissions televisives i va mantenir la multa a Acció Cultural.
Centenars de treballadors i usuaris dels hospitals es van manifestar a tot Catalunya ahir exigint la fi de les retallades i en contra de l'increment d'aquestes de cara a l'any vinent. La reivindicació va tenir lloc ahir a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i també al Clínic, al Sant Pau i a la Vall d'Hebron, així com al Parc Taulí de Sabadell i simultàniament amb el suport d'associacions veïnals i membres del col·lectiu 15M. Per exemple, a Badalona, en una metàfora humana de la defensa de la sanitat pública, 600 persones van rodejar l'hospital formant una gran cadena humana.
Doncs sí, un estudi de l'Oficina Antifrau afirma que els catalans estan preocupats pels casos de corrupció. La gran majoria, és a dir, el 92,8% dels enquestats, la consideren un problema molt greu o bastant greu i 6 de cada 10 afirmen que els últims anys ha augmentat. Gairebé el 94% pensa que el frau fiscal és un problema molt o bastant greu i la majoria l'atribueixen al fet que no hi ha sancions per als que més defrauden.
I acabem parlant-vos d'una pèrdua. Ha mort als 67 anys el polític socialista i historiador Lluís Maria de Puig. L'historiador empordanès va perdre la vida ahir als 67 anys a Girona. De Puig va ser professor d'història contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Girona. Va ser autor de 18 llibres d'història, coautor en una desena més i autor de més de 150 treballs acadèmics.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dijous. Íñigo Urkullu serà escollit avui l'endecari al Parlament Basc després de no haver superat, com estava previst ahir, el tràmit primer, que requeria una majoria absoluta. Urkullu, però, en té prou avui amb la majoria simple, és a dir, més vots favorables que contraris, amb els 27 escons del PNB que li donin suport per arribar a l'endecaritza.
En el seu discurs d'ahir, el candidat a l'endecari del Partit Nacionalista Basc va reivindicar que Euskadi té una oportunitat històrica per aconseguir una nova relació amb l'estat espanyol basada en el reconeixement al dret a decidir. Per la seva banda, la representant d'Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi, que també va presentar la seva candidatura a l'endecari, es va fixar com a objectiu prioritari aconseguir la independència i també va reclamar ahir el dret a l'autodeterminació. Finalment, tant Urkullu com Mintegi només van aconseguir el suport dels seus respectius partits. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, avui Íñigo Urkullu es convertirà en el nou president basc amb majoria simple en la segona votació.
I prendrà possessió dissabte en un acte davant del tradicional arbre de Guernica. Canviant de qüestió, el Consell General del Poder Judicial veu inconstitucional la reforma del Codi Penal promoguda pel ministre Alberto Ruiz Gallardón.
El projecte d'informe elaborat per aquest òrgan, que haurà de ser ratificat pel ple del Poder Judicial, adverteix que la reforma podria ser inconstitucional perquè la pena de presó permanent revisable pot anar en contra de la finalitat de reinserció que recull la Constitució. Sobre aquest punt, cal recordar que la presó permanent revisable és una novetat en el Codi Penal espanyol, ja que al llarg del segle XX mai s'ha previst mesures de perpetuïtat en el catàleg de penes. L'esborrany del Consell General del Poder Judicial, d'altra banda, també es refereix a la nova mesura de la custòdia de seguretat que s'aplicaria després de la pena de presó i que es pot aplicar a subjectes que han passat per la presó i que han reincidit diverses vegades.
I associacions judicials progressistes i conservadores es van unir ahir per exigir al ministre Ruiz Gallardón que retiri aquesta reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Era la primera vegada en la història que hi havia una convocatòria conjunta de totes les entitats judicials i fiscals. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Després de més de 14 hores de reunió, els ministres d'Economia de la Unió Europea van tancar un acord sobre el supervisor bancari únic. El Banc Central Europeu serà l'únic encarregat de vetllar per les entitats i vigilar-les en el cas de les més grans de la zona euro.
Doncs sí, la mesura suposarà un control directe d'uns 200 dels 6.000 bancs de l'eurozona. Són els bancs més grans anomenats sistèmics, amb actius que superen 30.000 milions d'euros o el 20% del producte interior brut del país membre participant. També s'encarregarà de liquidar bancs amb problemes. La supervisió bancària única es posarà en marxa l'1 de març del 2014, amb més d'un any de retard sobre el calendari inicial. Avui recordem que comença a Brussel·les una reunió amb els caps d'estat i de govern on s'ha de ratificar l'acord. Les negociacions amb el Parlament Europeu, però, començaran la setmana vinent.
I el ministre d'Afers Estrangers francès, Laurent Fabius, va fer saber ahir que un centenar de països, entre governs àrabs i occidentals, reconeixen ja oficialment la nova coalició nacional de Síria com l'única interlocutora del poble en el conflicte sirià.
Tot i el reconeixement internacional general, algunes potències no veuen del tot clara la composició d'aquest nou front unit de l'oposició síria, que es va crear fa just un mes. És el cas, per exemple, de la mateixa França, que ha dit que vol estudiar amb detall alguns dels grups que componen aquesta agrupació. L'Aràbia Saudita, en canvi, s'ha compromès a donar a l'oposició un paquet d'ajudes de 100 milions de dòlars.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que Leo Messi, amb dos gols a Còrdoba, va encarrilar ahir l'accés del Barça als quarts de final. 0-2 va ser el resultat que van aconseguir els Blaugrana en l'anada d'aquests vuitens de final, disputada ahir al Nuevo Arcángel de la ciutat andalusa. Davant l'embranzida inicial del Còrdoba, el Barça va reaccionar i Messi va marcar el 0-1 en el minut 11. El segon va arribar en el 29 de la segona part i Tito Vilanova, malgrat aquest resultat, va dir que l'eliminatòria encara no es pot donar per guanyada. En un altre partit important d'ahir, el Madrid va acabar maquillant un resultat molt dolent al camp del Celta, que guanyava per 2-0 fins a 3 minuts abans del final. Només un gol de Cristiano Ronaldo va permetre als blancs continuar mantenint oberta aquesta eliminatòria amb el Celta. Però on es va produir la sorpresa ahir va ser en una eliminatòria pendent de setzens de final. L'Atlètic Club de Bilbao va empatar un a casa contra el Còrdoba, contra el Leibar, perdó, i l'equip de segona B serà el que disputarà els vuitens de final contra el Màlaga. Parlem ara de bàsquet. El Barça Rigel rep avui el CSKA de Moscou amb l'objectiu d'acabar invicta la primera fase de la competició de l'Eurolliga de bàsquet. Entraran els blaugrana al top 16 com a primers de grup, només si guanyen o fins i tot si perden per menys de 21 punts contra els russos. I acabem amb un apunt d'handbol perquè el Barça Interesport va passar ahir per sobre del Naturhaus La Rioja, qui va derrotar per 35-20, mentre que el Fraikin Granollers va empatar amb la Naitasuna a 26. La Lliga Asobal continua, doncs, amb clar color blaugrana.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Benet XVI es va estrenar ahir al Twitter. Ho va fer en anglès i poc abans de 11:45 del matí. El seu primer missatge diu: "Estimats amics, estic encantat de contactar amb vosaltres a través del Twitter. Gràcies per la vostra resposta generosa. Us beneeixo a tots de cor." En només mitja hora, aquest primer tuit del pontífex va tenir prop de 14.000 repiolades i moltes respostes. Una hora més tard del primer tuit, el compte en espanyol ja comptava amb 186.000 seguidors, mentre que l'anglès en tenia més de 700.000, el polonès més de 10.500, l'àrab prop de 8.000. El Sant Pare també va tenir uns 20.000 seguidors en francès, més de 20.000 en alemany, més de 100.000 en italià i més de 27.000 en portuguès. D'aquesta manera, el compte de Benet XVI al Twitter supera, de moment, el total d'un milió de seguidors.
I també us expliquem que el monjo de Montserrat, Jordi Agustí Piqué, ha estat elegit degà president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma. El nomenament s'ha confirmat un cop rebut el vistiplau de la Congregació de l'Educació Catòlica del Vaticà. Aquesta elecció és el resultat de la votació que es va dur a terme el 15 de novembre passat en el si del claustre de professors i representants dels alumnes del centre. El càrrec de degà del Pontifici Institut Litúrgic, centre acadèmic on s'imparteixen estudis de llicenciatura i també de doctorat en litúrgia a alumnes de tot el món, és per 4 anys. Jordi Agustí Piqué es converteix en el primer català que ocupa aquesta responsabilitat dins la institució que depèn de la Confederació Benedictina amb seu a l'abadia de Sant Elm de Roma. Cal recordar que un altre monjo de Montserrat, Manuel Nin, és el rector del Pontifici Col·legi Grec de Roma des de l'any 99, un centre confinat des de l'any 1897 per decisió del papa Lleó XIII als monjos benedictins. L'acte acadèmic de traspàs de poders a l'Institut de Litúrgia es farà aquest divendres a les 12 del migdia i tindrà lloc a l'aula capitular de l'abadia de Sant Elm de Roma.
I l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va avisar ahir que la pobresa a Catalunya és cada vegada més crònica i severa després que més de 7 de cada 10 catalans atesos per Càritas, que són un total de 260.000 aquest any, un 3% més que el 2011, ja havien rebut ajuda en anteriors ocasions. En la presentació del balanç provisional de l'acció de Càritas a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, el cardenal Martínez Sistac va recordar que les administracions públiques han de buscar el bé comú i va animar els poders públics a reforçar els ajuts socials després que s'han duplicat les persones ateses des del 2007 i s'han triplicat els serveis prestats per l'entitat catòlica. Per la seva banda, la responsable de l'àrea social de Càritas, Carme Trilla, va dir que gairebé la meitat dels atesos subsisteixen gràcies als ajuts socials, com ara l'atur, les pensions i les rendes mínimes, i el 28% de les famílies no compten amb cap tipus d'ingressos. Trilla va revelar que anualment augmenta el nombre de persones autòctones ateses per Càritas i ja suposen el 43% del total, mentre que fa 3 anys només representaven el 12%. principals titulars de portada a la premsa quan passen 4 minuts d'un quart de 9. El periòdico Rebel·lió pel català sobre la cimera celebrada ahir al Palau de la Generalitat. La Vanguardia, front català per blindar el model d'immersió lingüística. Diari Ara, acord per la llengua fet, acord per al govern a punt. El País, Convergència i Esquerra pacten convocar el referèndum sobiranista el 2014. El Mundo, en una altra línia, titula De la Rosa, declara a la UDEF que va ajudar Pujol a obrir els seus comptes a Suïssa. Diari ABC, amb una foto del ministre d'Educació, titula Verd planta cara a la cacera nacionalista, diu. I en una altra línia també, La Razón titula sobre el sumari del cas Campió, Oriol Pujol era la porta per als negocis de Dorribo a Catalunya.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Trànsit encara complicat aquest matí, amb diferents incidències i punts amb dificultats. Per exemple, la ronda litoral a l'altura de Bonpastor, on hi ha hagut una topada en sentit Besòs, encara hi ha cues en aquest tram. De fet, en sentit Llobregat, força trànsit, lentitud, aturades, per exemple, des de ben bé Gran Via i fins a Moll de la Fusta, tot això en sentit Llobregat, la ronda de dalt també en aquest sentit, entre Meridianer i Sant Gervasi. A la xarxa viària recordem que tenim aquest matí un accident a la Nacional 2, a Vilamalla, via tallada en els dos sentits de la marxa, on es fan desviaments senyalitzats, i encara trànsit molt espès, sobretot a l'autovia 2, a partir de Pallejà cap a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, la C58 entre Montcada i el Nus, tant d'entrada com de sortida, avui l'autopista C32 entre Gavà i Sant Boi, o per exemple encara el Nus del Papiol, en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Avui hi havia programada una vaga a Rodalies de Catalunya, finalment desconvocada, i per tant podem parlar de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada ha començat amb molts núvols arreu del territori i algunes precipitacions que han afectat sobretot i encara afecten a les comarques litorals de Barcelona i també el sud de Girona. Esperem, però, que al llarg del matí les precipitacions tendeixin a desaparèixer, tot i que els núvols encara seran abundants, amb algunes clarianes transitòries, perquè esperem que novament a la tarda torni a augmentar la nuvolositat. Les temperatures han pujat força, especialment al nord-est, fins a 13 graus positius. De cara a demà esperem una jornada novament emmarcada per la nuvolositat, que serà abundant especialment a la meitat oest. A la meitat est també n'hi haurà força núvols, però estarà més trencada i en general deixarà pas a una jornada amb algunes ullades de sol, més abundants, això sí, els núvols a partir de la tarda. De precipitacions n'esperem, especialment al vessant sud del Pirineu, on seran intermitents, però a partir de la tarda seran més continuades, amb una cota de neu que inicialment de matinada estarà situada en torn d'uns 1.600 metres i que anirà pujant fins a situar-se en torn d'uns 2.200-2.400 metres. A la resta del territori, al llarg de, sobretot, durant la segona meitat de la jornada, esperem precipitacions, especialment a la meitat oest, però no descartaríem que al final del dia també puguin afectar a la resta del territori de manera més aïllada i feble. Les temperatures mínimes pujaran a la meitat oest, en canvi a la resta seran similars o lleugerament més baixes i les màximes continuaran la seva escalada progressiva. De moment ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El bisbe Pere Casaldàliga és des de divendres a uns 1.000 quilòmetres de São Félix do Araguaia, la diòcesi brasilera de la qual és bisbe emèrit. Va haver de sortir-ne després de les amenaces de mort que rebia en les darreres setmanes, més intenses encara del que és habitual, per haver defensat el retorn de la terra als indígenes. Casaldàliga, afectat greument pel Parkinson, va ser traslladat amb una avioneta en un lloc on està acollit. Segons l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, està bé en aquests moments, tot i que el seu desig és poder continuar ajudant els indígenes i tornar, per tant, a São Félix. Parlem uns moments avui amb Glòria Casaldàliga, que és neboda del bisbe claretià català i també coordinadora de l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. Glòria Casaldàliga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot li volem preguntar per si hi ha alguna novetat en aquests moments. Avui dijous, quan falten 3 minuts per 8:45 del matí, pel que vostè sap, està bé el bisbe Pere?
Sí, el bisbe Pere està bé, continua acollit al casa d'un amic i bueno, les notícies que s'estan rebent de São Félix és que ja s'ha començat a fer el desallotjament dels invasors, s'han començat a desallotjar les hisendes més grans. El primer dia es va desallotjar una hisenda de més de 6.000 hectàrees i hi ha hagut alguns petits conflictes, però sembla ser que tot va tirant com ha de ser. La veritat és que el govern federal està portant tots els mitjans perquè la cosa es pugui dur a terme.
De fet, aquests desallotjaments que vostè comenta és com la victòria d'aquesta gran causa del bisbe Pere Casaldàliga, que és el retorn de les terres als mateixos indígenes que són d'allà i que tenen dret a conrear-les davant, doncs, el que, com diu vostè també, han estat uns invasors. Això ha provocat que, suposo que per una crispació més gran de l'habitual, algunes persones hagin amenaçat el bisbe Pere Casaldàliga, no?
Sí, quan s'ha vist imminent ja el desallotjament, doncs és quan la cosa es va crispar més. De pensar que s'està complint una sentència de fa més de 20 anys. Fa 20 anys que la justícia brasilera va determinar que aquestes terres havien de tornar un altre cop ja per mans dels indígenes, que eren els seus propietaris, i fins ara, doncs, després de molts recursos i molta lluita davant dels tribunals, ja finalment s'executa, doncs, en aquests moments.
I el fet que s'executi, doncs, ha provocat aquestes reaccions. Però el bisbe Pere Casaldàliga, malgrat que està delicat de salut, amb un Parkinson creixent i els seus 84 anys, vol tornar perquè, mentre Déu li doni salut, pugui seguir ajudant aquestes persones. És possible que ho faci aviat, que pugui tornar aviat a São Félix de Araguaia?
Home, ell té ganes de tornar el més aviat possible. La idea és esperar uns dies, potser unes setmanes, en veure com s'està portant a terme tot aquest desallotjament i si les coses ja es comencen a calmar una mica, doncs poder tornar al més aviat.
La situació, doncs, per tant, d'espera, de calma i també de preocupació. Suposo que des de l'Associació Araguaia, aquí a Catalunya, es treballa perquè això es pugui produir i també es fa una crida. De fet, vostès van fer públic l'altre dia un comunicat de suport al bisbe Pere i de denúncia de les amenaces que atempten contra la seva vida per defensar la causa indígena. Aquest comunicat es pot trobar a internet, a la mateixa associació, a Catalunya Religió i en altres mitjans. Vol fer vostè des d'aquí, des de Ràdio Estel, també una crida en la línia d'aquest comunicat?
Sí, bé, nosaltres vam pensar que era important que la comunitat internacional i sobretot aquí a casa nostra, no, tinguessin coneixement de la situació que s'estava vivint en aquests moments i, bueno, nosaltres només volem agrair en aquests moments totes les mostres de suport que s'ha rebut al bisbe Pere i a la causa indígena i continuar atents a veure com passen les coses.
Moltes gràcies per haver-nos atès, Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe Pere Casaldàliga, tot un símbol del compromís cristià amb els més pobres i també, doncs, dintre de l'episcopat brasiler, on també se li ha donat tot el suport, doncs, un referent, no?, en la coherència expressada amb la seva vida concreta, donant la vida pels altres, pels més desfavorits, en aquest cas els indígenes de São Félix d'Araguaia. Que vagi molt bé, una abraçada molt forta des d'aquí, des de Ràdio Estel també fem nostre el suport a la persona i a la vida del bisbe Pere Casaldàliga. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport.
Adéu-siau. Passa un minut de 8:45, comencem ja la tertúlia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Tertúlia d'actualitat avui la formen, d'una banda, Eulàlia Reguant, experta en cooperació. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, el tema de la reforma educativa i, sobretot, la defensa de la llengua catalana continua sent notícia en les últimes hores. Compromís ahir dels partits catalans que donen suport a la immersió lingüística i que són la majoria per fer prevaldre la llei catalana sobre l'anomenada llei Wert. Sobre el que ha passat en aquestes últimes hores i el que es va viure ahir al Congrés, per exemple, quina opinió tenen o què destacarien?
Jo d'entrada vull lloar l'actitud de tots els partits d'aquest país nostre, que tenen, o sigui, els partits que tenen una mica de decència i de seny, per posar per davant el país i no les picabaralles prèvies o el marcar territori perquè es vegin les diferències, sinó primer el país. I amb això,
els que es van reunir ahir al Palau de la Generalitat.
Exacte, que davant de cada les seves ideologies personals, dels seus matisos, hagin fet realment el que és important, per mi ja és un punt de seny que vull dir, avui vull felicitar-lo, que sempre m'escarrego tot, però doncs avui no.
Doncs
avui siguem...
Siguem positius en aquest
siguem
sentit.
Siguem positius, sí.
Senyor Jaume Casta,
sí,
per exemple.
Jo potser el que diria és que el que sempre ens han ensenyat és que quan una cosa funciona no es toca, no? I llavors ens sembla que el que es va escenificar ahir és això, vull dir que hi ha un sistema que funciona, per tant, per què tocar-lo? Vull dir, és un missatge molt simple, però em sembla que és el que hem recollit, diguéssim, avui, no? Perquè que tots els partits estiguin d'acord, pràcticament tots, vull dir, que em sembla que és el 80% doncs, de la realitat parlamentària, vull dir, d'aquí a Catalunya, per tant, em sembla que
podríem dir funciona, i segons funciona, i... la majoria de partits catalans, a més, no discrimina el castellà, a diferència del que es diu.
Evidentment. Això
és... És que ens omplen de mentides, ja perdoneu, no passa res.
Eulàlia Reguant, també s'assuma aquest consens inicial avui, Eulàlia Reguant?
Jo sí que em sumo aquest consens inicial, però jo crec que més enllà d'això estem tapant també amb aquest debat que ja va... O sigui, que és positiu que ahir tothom s'assumés, però estem tapant altres coses d'aquesta llei que crec que també són importants a treure i que alguns partits sí que estan traient, deixant de banda que, com sempre, repetim l'esquema de nou partit al govern, nova llei educativa, l'educació, que hauria de ser algo de consens i permanent en el temps i deixar que acabi de funcionar i que els nous sistemes s'adaptin realment a les realitats, el que estem fent és anar-los canviant permanentment i, per tant, així, evidentment, si el que es vol, perquè és el que es diu que es pretén, és evitar el fracàs escolar, no ho aconseguirem mai.
Bé, doncs, dit això, en aquesta primera roda, ara amb el Gerard Carrió. Bon dia novament, Gerard.
Bon dia, Ignasi.
Resumim breument algunes de les línies temàtiques que tractarem a la tertúlia. José Ignacio Bert va oferir diàleg i l'oposició el va acusar d'imposar la reforma educativa que qualifica de retrògrada.
D'altra banda, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, rebutja en directe un tercer esborrany que Bert nega que existeixi. D'altra banda, el Consell Escolar de Catalunya fa una defensa contundent del model d'immersió lingüística català. I pel que fa doncs, als pactes Esquerra Republicana i Convergència i Unió, la consulta sobiranista és el principal escull per tancar un acord d'estabilitat per al govern entre Convergència i Unió i els republicans.
Aquest tema també el tractarem, com també una notícia que hem sabut aquesta mateixa matinada. Els 27 països de la Unió Europea arriben a un acord per crear el supervisor bancari únic que entrarà en vigor el 2014.
El Banc Central Europeu controlarà de manera directa uns 200 bancs, els més grans de la zona euro. L'acord, que posa fi a mesos de discrepàncies, es ratificarà a la cimera europea, que comença, recordem-ho, avui a Brussel·les.
Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9. Una pausa i continuem la tertúlia.
Ràdio Estel.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Combe l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a fer de mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. 4 minuts i mig i seran 9:15. Avui ens acompanyen Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació, també Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, i Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bé, dèiem abans, José Ignacio Obert ofereix diàleg i l'oposició l'acusa d'imposar una reforma retrògrada. Va ser una de les línies del debat dur que hi va haver ahir al Congrés dels Diputats. La consellera Irene Rigau va sorprendre llegint en directe un tercer esborrany que Obert diu que no existeix. I demà hi ha una trobada entre Rigau i José Ignacio Obert. Tot plegat, no sé si creuen que pot acabar bé tal com han anat les coses.
Jo crec que és complicat que es pugui redreçar, però mai s'ha de perdre l'esperança. El que passa que jo diria que el diàleg s'ofereix des d'un bon principi, no un cop ja s'ha començat tot. Cal recordar que en el seu moment fins i tot els propis consellers d'Educació de comunitats autònomes governades pel partit de Verd es van oposar o es van molestar per aquesta reforma o perquè es parlava ja d'una reforma de Verd que no havia consultat amb ells. Per tant, vol dir que el diàleg que ell diu que hi ha hagut sempre i que està oferint ara és bastant fals. I per tant, és evident que per més que les majories parlamentàries o les sumes parlamentàries li donin al PP la possibilitat d'aprovar aquesta llei directament sense el consens amb ningú, com deia abans, l'educació és algo que va molt més enllà i que és necessari que hi hagi un consens ampli. I quan, a més, s'està carregant, com es deia abans, un sistema, una manera de funcionar que té un aval de 30 anys i que s'ha demostrat que funciona amb informes internacionals i amb altres maneres d'avaluar-ho i s'ha demostrat que funciona, es demostra que va més enllà d'evitar el fracàs escolar, sinó que busca també la confrontació directament. I, per tant, és complicat que se solucioni o que redreci quan ja és una proposta que busca la confrontació directa.
Sí, jo potser retornaria amb aquella idea que has comentat abans de que, evidentment, que cada vegada que hi hagi un govern d'un color diferent es faci una reforma educativa no és un bon principi, diguéssim, per posar els fonaments d'una política educativa sèria, no? I un programa, doncs, un projecte educatiu, doncs, per als nostres fills. Això la primera cosa. La segona cosa és que ens sembla que les lleis, segons com entenguem la política, ens sembla que han d'estar consensuades. Evidentment, hi ha coses que no es poden fer en consens, perquè necessiten, doncs, línies, doncs, molt directes. Però una llei d'educació que toca la fibra sensible, diguéssim, d'una societat, vull dir, d'entrada, jo penso que no es pot presentar en un Parlament sense un previ diàleg i sense un previ consens, cosa que s'ha fet, per molta majoria absoluta que hi hagi, no? I la tercera cosa és que, evidentment, el problema de la llengua és aquell punt més sensible amb el que doncs, aquí ens hem agafat, perquè, evidentment, és una cosa, doncs, intocable, però evidentment que hi ha molts altres aspectes, doncs, que s'han d'afrontar, no? Vull dir, avui mateix, doncs, llegint els diaris, a posa de la problemàtica que veiem cada dia, doncs, de persones amb un alt grau de formació, doncs, que no poden doncs, trobar treball o que estan perdent el treball. No? Vull dir, això vol dir doncs, que potser la reforma educativa s'ha d'orientar doncs, cap a canals doncs, de formació professional, mòduls, etc. Que no sé si ho recull aquesta llei, perquè evident, no me l'he estudiada i no...
no és llei,
i encara no és llei, aquest projecte, no? Però em sembla que hi ha altres problemes molt més serios a la nostra societat per posar-nos doncs, en un camí sense sortida com aquest. I dic camí que és sense sortida perquè em sembla que en poques coses doncs, hi ha a discutir quan hi ha una majoria social tan àmplia que avala, amb l'experiència de tants anys, doncs, un model d'integració lingüística que ha funcionat perfectament.
A mi, una de les coses que m'encorregeix i em fa molta gràcia és aquesta capacitat de posar problemes on no n'hi ha, val? Que té el govern central, perquè estem parlant de la llei i de la llengua, però també podríem parlar de justícia, que és un altre tema, deixem-lo córrer. Sí, les coses estan prou embolicades, hi ha un problema prou fort, doncs anem-lo embolicar més, a veure on tenim un problema. Clar, aquí s'han dit coses molt interessants. A mi el que em fa molta gràcia és què entén el senyor Bert per diàleg.
Sí.
Potser és que el seu concepte de diàleg i el nostre no té res a veure. Diàleg és jo ja la faig, jo mano, jo imposo, i si de cas tu digues el que vulguis, que ja t'escoltaré, ara faré el que em donarà la gana. Van? Perquè per ara és el sistema d'actuar d'aquest senyor. Van? I després, tu et deies, Jaume, lo de més una reforma, no? Cosa de contingut. Però tu creus que els interessa? És que a mi la sensació...
De contingut i duradora, pactada.
És que crec realment que el que els interessa és tenir una població molt aborregada, perquè si a més jo la formo malament, aquesta gent pensarà, i és allò típic dels dictadors, de poder tenir una massa ben inculta i allà jo la manipulo i la controlo com em dóna la gana.
Jo hi ha un tema que ahir sortia, estem en ple debat sobre la immersió lingüística, però en canvi ahir sortia, es feia públic i ningú en parla o pràcticament se n'ha parlat molt poc i pel que tampoc m'he pogut estudiar aquesta proposta de reforma, però entenc que no ho ataca massa, ahir sortia que els estudiants de 9 anys suspenen o en barems internacionals suspenen les matemàtiques.
Sí,
jo diria que, o sigui, ja per deformació personal...
L'informe de l'OCDE, es refereix
tot
vostè.
Que, sí, sí, tot i que no ho dic molt, soc llicenciada en matemàtiques, i per tant em preocupa que amb 9 anys els nens... en informes de l'OCDE, consti que suspenen les matemàtiques, perquè més enllà de saber sumar i restar, les matemàtiques ordenen mentalment. I en canvi ens estem centrant, i el que estan provocant el govern central és que tots ens focalitzem en la qüestió lingüística, que no és un problema, i que a nivell internacional els estudis demostren que a nivell lingüístic els estudiants de Catalunya que estudien en immersió lingüística o que els nivells lingüístics són molt més bons que en altres parts de l'estat espanyol, i en canvi amb les matemàtiques ningú es preocupa, perquè sembla que és el coco, no? quan aquesta seria la raó important de propiciar reformes educatives, si hagués de ser el cas, que és millorar els coneixements per tal de que els estudiants millorin i a nivell internacional i per al seu futur tinguin unes capacitats adequades.
D'aquest preocupant informe de l'OCDE en parlàvem una mica ahir, però vaja, té raó vostè que està passant més inadvertit aquest i altres temes per causa
de... Són cortines de fum,
del tema lingüístic.
No ens hi entrem a fons, no?
Sí.
Bé, doncs, sí, senyor Castro, volia afegir alguna cosa?
No, volia afegir que depèn d'on t'estàs i amb qui parles, doncs es fa una lectura o una altra. Jo, quan va sortir tot aquest esborrany de la llei, jo estava a Vitòria amb un grup de professors de religió i estaven contentíssims.
Pel tema de l'assignatura de religió, sí, recordeu-ho.
O sigui que tot depèn des de quin punt de vista...
I hauríem de parlar de com va aquesta assignatura de religió, no?
Sí.
Aquí és on t'anava. No estic avaluant el contingut. Estic simplement posant sobre la taula el fet de que cadascú té una percepció de la llei a partir dels seus interessos.
Sí,
no?
Hem de dir que la Conferència Episcopal Espanyola ha valorat molt positivament aquest suposat avenç que hi hauria.
Si ha sigut la Conferència Episcopal encara em fa més por.
No, però vaja, que em sembla que aquí alguns temes sobre...
Ja em perdó, però...
Sobre l'oferta d'assignatura de religió a l'escola pública i la seva equiparació a matèries fonamentals, encara que sigui optativa, aquest punt, efectivament, és una qüestió en el qual...
Que
no hi ha eixos nacionals aquí, senyor.
Oh, vagi vostè a saber.
Sense entrar a valorar massa això, que no és el cas ara, però sí que és evident i es demostra, en el fons, que cadascú mira les reformes de llei pels seus propis interessos i no pel bé comú. I tornem a estar en el mateix de sempre. És a dir, un nou govern fa una nova llei i llavors cadascú s'ho mira en funció del seu prisma. Quan fos a la inversa, diríem que pel bé comú hi hauria d'haver un consens, però en canvi, quan ens toca a nosaltres mateixos, ja ens està bé i així estem contents. Això jo crec
però
que
mira, això també, Eulàlia, sí, deixa de manifest que no s'ha fet amb consens.
Exacte, clar, no,
i aquí és la gran qüestió. Els governs d'Espanya de dels últims 35 anys no ho han fet amb consens. Han legislat sobre educació, els socialistes i els populars, a la seva manera. I potser amb un pacte previ, aquí és la gran qüestió entre tots o entre bona part de les forces polítiques i socials i també la comunitat educativa.
Jo crec que la comunitat Diríem educativa millor. Aquí hi té molt a dir, és a dir, els que estan cada dia, diàriament, treballant en l'educació són els que poden dir què cal millorar. Mm-hmm. No algú que apareix del no-res i diu què s'ha de millorar i, en canvi, els que estan allà dia a dia no hi poden dir res.
Mm-hmm. I que potser mai han donat classe.
Exacte, sí, sí.
Va dir-te, perquè a mi si una confiança em dona la nostra consellera és que és una persona de cantera i que ha estat amb les criatures i sap del que parla quan obre la boca. Mm-hmm. Que, en canvi, la majoria d'aquests ministres que ens estan passant són uns tècnics que no tenen ni la més remota idea del que és posar-se en una aula i tirar endavant unes criatures.
També diria, no per... però que a vegades, o sigui, que la consellera és evident que ve de cantera, però fa molts anys que no està en una aula. Per tant, també seria necessari potser una mica de...
En tot cas, el legislador i el governant...
Però està, i quan obre la boca sap del que parla, que això ens ho està demostrant.
El legislador i el governant, en general, no només d'educació, pensem que ha de comptar, no?, amb el suport i amb la col·laboració i l'ajuda d'aquelles persones que estan en l'àmbit concret, a peu d'obra, no?
I a més, per això paguen tants consellers, no?
Sí.
I no poc.
Han de fer la seva feina, han d'existir, però que la facin bé, no?
Un altre problema que també em fa gràcia que té aquesta gent d'allà al món central són els esborranys, us n'heu adonat? Sempre hi ha esborranys que surten, que després no existeixen, que sí existeixen. Hi ha per allà com, no sé, un...
Vostè està referint-se també negra, al famós una esborrany.
Una mà negra, que fa aparèixer esborranys, es fa desaparèixer. És curiós, cas, eh?
Els esborranys d'una cosa i de l'altra no tenen res a veure, els del diari El Mundo.
Anem amb esborranys.
Sí, senyor Castro.
Encara. No, jo penso que tampoc hem de ser ingenus. Jo penso que el problema és que hi ha una voluntat política i després, evidentment, que hi ha una part tècnica que la fan els tècnics. Vull dir... Però, evidentment, hi ha un contingut polític molt fort, no? I en aquest sentit és aquí on... jo penso que és més difícil arribar a un consens en la part política que en la part tècnica, que en la part tècnica després és en el dia a dia i en les persones que s'hi dediquen que troben els acords, no? Jo penso que de la mateixa manera que es fa doncs, a les escoles, a la universitat, etcètera, etcètera, jo penso que des d'un punt de vista polític també es tindria doncs, que arribar a formular les lleis doncs, amb això que estem dient ara, no? Amb un consens general doncs, que partís doncs, d'unes bases que fossin, si no indiscutibles, almenys àmpliament acceptades. No?
Passen 7 minuts de 3 quarts de 9. Avui a la tertúlia ens acompanyen el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Un pacte que tenim a la vista, sembla ja, és el que signaran aviat Convergència i Unió i Esquerra per la governabilitat de Catalunya en la propera legislatura, després de les eleccions del 25 de novembre. El tema de la consulta sobiranista, la seva data o la manera d'enfocar-la seria ara mateix el principal escull per tancar un acord d'estabilitat. Un acord d'estabilitat que, bé, no sabem, perquè les converses són discretes, però sembla que seria amb un govern monocolor de Convergència i Unió i un suport extern d'Esquerra.
Jo, si hi ha consciència d'estat, ja m'està bé. Val, vull dir... que Esquerra vagi donant el suport necessari en el seu moment perquè aquest país pugui caminar i pugui caminar d'una manera ferma, trobo que ja està bé. I que si per sobre de tot preval el que és el sentit de país, ja anirem bé. No sé, confio en que hi ha dos líders de cada partit que tenen el cap com a molt ben posat. I a mi em fan
Artur aquesta... Mas i Oriol Junqueras.
Exacte. Em fan aquesta confiança de que per davant de tot hi haurà el bé del país. Perquè si no, ho tenim magre, eh?
Sí, a mi l'únic que em preocupa és que només està transcendint d'aquestes converses de negociació i aquesta negociació la qüestió de la consulta, que és evident que és important perquè era un tema que en tota la campanya electoral i previ la precampanya sortia i, per tant, és important que es posin d'acord en una possible data, però que la resta de coses que representa que Esquerra també havia de negociar i que volia posar sobre la taula, jo no n'he sentit a parlar massa més enllà de l'euro per recepta, que sí, sí o sí no. Però pactar o arribar a un acord pel tema de l'estabilitat del govern quan Convergència i Unió, 3 dies després de les eleccions, de guanyar les eleccions, anuncia 4.000 milions d'euros de retallades pel 2013, quan no ho ha dit abans, i Esquerra, que representa que no apostava per les retallades, a mi em preocupa quin és el punt real més enllà de la data de consulta d'acord que han arribat, perquè això no ha transcendit i jo voldria saber quina és l'estabilitat que Esquerra li promet a Convergència.
De moment,
la de retallar 4.000 milions d'euros per pagar 2.300 milions d'euros d'interessos del deute, o la d'avançar cap a una construcció d'estat amb una futura data de consulta on es garanteixin certs drets socials que ara mateix no hi són.
Bé, recordem que Esquerra ha parlat d'acceptar algunes retallades que siguin imprescindibles i no ideològiques, ha dit, o també allò que s'ha anomenat pressupostos de resistència, un nou concepte que hem sentit comentar
aquests
dies.
La situació és la que és. De miracles no en podem fer, tampoc.
Però vaja, agraïm a Eulàlia Reguant també que posi sobre la taula aquests temes.
Com a mínim una matemàtica és imprescindible.
Senyor Castro.
No, jo penso que el que sabem és res, perquè tenim els titulars, no?
Sí, sí.
Això són titulars que estan molt bé. Jo penso que el problema, la primera cosa que em sembla que hem de demanar ara als polítics és que facin un govern el més aviat possible, perquè hi ha moltes decisions de país importantíssimes que s'han de prendre. I quan tu parles amb la gent, parles amb el món industrial, amb el món científic, parles amb gent, et plantegen problemes concrets i que depenen, en molts casos, de decisions governamentals, no? I llavors jo penso que la primera cosa és això, i la segona cosa és que jo penso que es necessita un govern estable, i per fer un govern estable cal també aquí, en aquest moment, en un moment de crisi, àmplies majories, no? Perquè tenim el risc de començar amb un primer acord i que per la qüestió del referèndum o per la qüestió de les retallades, doncs tindrem que tornar enrere i retornar a començar. Llavors, com que hi ha una situació plural i complexa, jo penso que com més ampli sigui el consens al voltant d'aquest govern, doncs millor, perquè el consens vol dir incorporar la visió, doncs, una visió molt més àmplia, perquè penso que hi ha un problema d'austeritat, però evidentment que sense polítiques de reactivació, sense polítiques socials molt més sèries, per la realitat social que veiem, doncs no, és insostenible, no? Mm-hmm. Per tant, jo penso que calen acords amplis i decisions no precipitades, però sí ràpides, per afrontar situacions que, amb el pas del temps, cada vegada més poden ser més delicades, no?
Bé, senyors, i per anar acabant, si els sembla, què pensen d'aquest acord, a què han arribat els 27 països de la Unió Europea per crear el supervisor bancari únic, que entraria en vigor l'1 de març del 2014? El Banc Central Europeu seria l'únic encarregat de vigilar les entitats més grans de la zona euro. És una bona notícia? És una notícia que encarrila les coses?
Que un supervisor sigui part interessada no serveix absolutament de res.
Per tant, no el veu com
a neutral. Jo crec que heu acabat.
Bé, em sembla que, com vostè diu, senyora Alsina, si hi ha experts o persones que saben
entenen,
de números...
Clar, ja ens ha deixat així, pop.
Però vaja,
jo, si no estàs interessat, europeu... oi? Però una visió externa, sense interessos propis, crec que és adient, o crec que seria interessant, perquè malament quan tenim interessos propis.
Sí, clar, però el Banc Central Europeu és dels que ha donat crèdit als bancs, i per tant, que supervisi el que li interessa i ha donat alguns bancs. En el fons, el Banc Central Europeu o el president del Banc Central Europeu està escollit d'una manera, podríem dir-ne, partidista o estatalista, no? Per interessos de qui controla la Unió Europea, i per tant jo crec que sí que és necessari un control sobre l'activitat bancària, però no crec que el Banc Central Europeu sigui el responsable.
I tu creus que no controlarà els seus propis interessos de que això funcioni?
Podríem discutir si el Banc Central Europeu funciona o és l'organisme necessari. Per tant, aquí jo no... Uh-huh.
Com a mínim sí. Ho posa en dubte, vaja.
Sí, sí.
Senyor Castro.
Bé, jo penso que, evidentment, és un pas que s'esperava. El que passa és que, clar, orientar-se només cap a una unió financera i bancària i deixar la part política com s'està deixant, doncs té molts riscos, no? Jo penso que aquí el que manca és un discurs europeu molt més fort i que toqui doncs, una mica la política i que sigui capaç de crear una solidaritat a Europa que avui està més construïda a partir d'un lideratge, diguéssim, i un oblidar-se, doncs, no sé, penso en el problema de Grècia, no? Que jo penso que en països com aquests o es parla seriosament d'una condonació de la deute o de reajustar una mica la situació d'aquests països o ens aboquem doncs, a una fractura més que a una unió.
Doncs queda dit també quan de conflictes internacionals en la mediació i de vegades això no passa, també ho posem sobre la taula. Ho deixem aquí, però acabem comentant algunes notícies socials breument. La comunitat de Sant Egidi té en marxa diferents iniciatives. El dinar de Nadal a diversos llocs el 25 de desembre s'està començant a preparar, però aquest cap de setmana comença una fira que és la Rejuguina, que també és una crida a la solidaritat.
Sí, és una crida a la solidaritat i tothom qui vulgui, doncs a Tarragona, Barcelona, a Manresa, doncs hi han punts doncs de recollida de joguines i també de venda, perquè en un moment de crisi doncs és una oportunitat doncs també per molts doncs per adquirir doncs una rejoguina, una joguina usada i que aquests diners doncs vagin en un projecte doncs de solidaritat amb l'Àfrica.
A Barcelona aquest cap de setmana, per exemple, al Portal de l'Àngel.
Al Portal de l'Àngel hi ha un lloc de mercat de la rejoguina i també és un punt de recollida de regals pel dinar de Nadal, que aquest any seran a Barcelona més de 1.000 persones.
El 25 de desembre a la Basílica del Sant Just i Pastor hi ha altres llocs també. També ha vingut Francina Alsina avui amb el cor de la Fundació Arrels, no?, que fa una campanya la setmana vinent.
Exacte, la setmana vinent els ciutadans, que no s'estranyin, s'hi veuen passejant per la seva ciutat persones que aniran, saps com abans els homes anunci, amb sí. Un cor molt gran posat, o sigui, n'hi haurà un parell.
Com disfressats de cor, vaja.
De disfressats de cor i acompanyat d'altres persones que anirem regalant cors. Perquè volem omplir la ciutat de cors i en aquest cor posa Ningú dormint al carrer en un cantó i en l'altre Gràcies per la teva col·laboració, on hi ha l'entitat bancària on es pot fer el donatiu. Però bé, és un cor per penjar a l'arbre de Nadal, perquè estiguin tots els cors.
L'estem veient aquí, sí. És molt maco, en forma com de bola de Nadal de cartró, però en forma de cor.
Perquè...
Molt bé, gràcies Francina Alsina, que ens ha parlat avui de la Fundació Arrels també, gràcies a Eulàlia Reguant i gràcies Jaume Castro, fins la propera, molt bon dia.
Bon dia.
Passen 2 minuts de les 9, ara els titulars que ens porta el Gerard Carrión amb l'última hora informativa i després més temes a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars d'aquesta hora. Després de més de 14 hores de reunió, els ministres d'Economia de la Unió Europea han tancat un acord sobre el supervisor bancari únic. El Banc Central Europeu serà l'únic encarregat de vigilar les entitats més grans de la zona euro. La mesura suposarà un control directe d'uns 200 dels 6.000 bancs de l'eurozona. La supervisió bancària única es posarà en marxa l'1 de març de l'any 2014. Els assistents a la cimera de la Generalitat sobre l'ensenyament en català es van comprometre ahir a la tarda a fer prevaldre la llei catalana d'educació sobre la llei Wert si finalment aquest text és aprovat pel Congrés. Atenció, perquè han pactat un full de ruta comú per aturar la reforma educativa impulsada pel ministre espanyol d'Educació, José Ignacio Wert. En clau internacional, l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi podria no presentar-se finalment als comicis que ell mateix ha forçat, després de retirar el suport a Mario Monti i propiciar així la celebració d'eleccions. El magnat italià ha explicat que va proposar a l'actual primer ministre que encapçalés una coalició de moderats. Monti li hauria contestat que no, però Berlusconi diu ara que ell estaria disposat a retirar la seva candidatura si Mario Monti canvia d'opinió i encapçala una opció centrista. I recuperem la plana econòmica perquè la Reserva Federal nord-americana ha vinculat els tipus d'interès a l'atur per primera vegada en la història dels Estats Units. Amb la intenció de reactivar l'economia, ha mantingut els tipus d'interès oficial a prop del 0% i continuaran així fins que la taxa d'atur, que actualment és del 7,7%, no baixi al 6,5%. La previsió és que no s'arribarà a aquest nivell fins a mitjans de l'any 2015. I quan passen 4 minuts i mig de les 9 del matí ens informem, doncs ens interessem per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Connectem amb Transmet. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Avui havia programada una vaga a Rodalies de Catalunya, finalment desconvocada, i per tant podem parlar de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres tornem amb més notícies a les 10. Fins després.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ja podeu trobar a Editorial Bambú Els Guardians, els llibres originals que han inspirat la pel·lícula L'origen dels guardians. La història perfecta pels petits de casa aquestes festes. Regala bona lectura amb Editorial Bambú. Els Guardians. Més informació a editorialbambú.com.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 7 minuts de les 9, comencem el Plusvàlua del Primer Cafè, un espai que fem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Habitualment comptem amb Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, que avui us acompanyarà, amics oients, a partir de les 8 aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, però avui per un compromís personal no li ha estat possible venir. Des d'aquí la saludem i li agraïm la seva col·laboració. Però sense la Carla Gràcia també podem fer aquest espai en el qual comptem, com és habitual, amb la presència d'Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'un tema d'aquells tècnics, econòmics, però que per als qui ens escolten segur que pot ser també molt interessant, i sobre aquesta qüestió també poden participar. Recordem el telèfon que sempre tenen obert els oients, el 93-409-2772, 93-409-2772. I ara sí, diem el tema, que és el de les participacions preferents. Aquesta gran qüestió que afecta doncs, molta gent que té productes financers, que té estalvis, oi, senyor Conesa? Què són les participacions
sí,
preferents?
Sí, aquest ha sigut un problema que durant aquests últims mesos, i nosaltres doncs, pràcticament ens va saltar, ens va doncs, venir i començar a preocupar d'una forma verdament important a partir de finals de l'any passat. I des d'aleshores hi hem estat treballant, continuem treballant-hi, i per tant crec que avui és molt adient aquest programa, més que res perquè és una forma també d'informar i donar a conèixer molt més, i ja ho fem mitjançant doncs, tots els organismes de consum, des de les oficines municipals d'informació al consumidor, des de les oficines comarcals d'informació al consumidor, des de la pròpia Agència Catalana de Consum, a través del 012, de la pàgina web, del www.consum.cat, que es pot connectar i veure i informar-se. Però tot i així, creiem que, si bé també presencialment aquests dies, doncs la quantitat de persones que venen a l'agència i que se'ls explica, val la pena difondre-ho al màxim perquè la gent sàpiga a què atendre's. Bueno, què és les participacions preferents? Les participacions preferents no és res més que un producte financer. A més, per una societat que confereix participacions en el seu capital, però que no confereixen drets polítics. O sigui, aquelles persones no tenen dret ni a participar en el capital ni a vot. És a dir, no són accions. Una de les altres característiques és que tenen un caràcter perpetu. O sigui, que no es poden pràcticament vendre. Això no vol dir que sigui una impossibilitat, perquè sempre en aquests contractes hem vist que unilateralment l'entitat emissora es reservava el dret de que passat 5 anys i per recomanació de l'entitat financera i amb autorització del Banc d'Espanya es poguessin posar a la venda. Però posar-les a la venda tampoc vol dir que hi hagués garantia de recuperar el capital 100%. Per què? Perquè aquestes preferents anaven per un mercat secundari i aleshores no hi havia aquesta garantia de que es pogués recuperar. A part de que el seu rendiment, els seus interessos, tampoc eren fixes, eren variables i estaven sotmesos.
Depenia de la rendibilitat de l'entitat.
Sí, l'entitat, i a més a més, si hi havia pèrdues, es perdia doncs, el dret de rebre aquests interessos, o sigui, no se'n pagaven. Per tant, era un instrument complex, de risc molt elevat i que podia generar rendibilitat, però també pèrdues en el capital invertit.
Quan parla vostè en passat, vol dir que era, és una cosa que és a superar?
No, era per una raó, perquè és que avui no se'n negocia, o sigui, no se n'ofereixen de preferents, vull dir, és un producte que està pràcticament finiquitat, vull dir, no hi ha cap entitat que avui emeti preferents en absolut.
Un oient que tingui un compte...
Al contrari, les canvien, o sigui, fan el bescanvi dels que tenen preferents, tots aquells bancs i caixes que no estan intervinguts pel FROP, tots aquests doncs, han fet el bescanvi per altres productes.
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya ha dictat, senyor Conesa, els primers laudes sobre participacions preferents i deute subordinat perpetu de Catalunya Caixa. En quin sentit s'han dictat aquests laudes?
Bé, portem ja, doncs... diguem-ne, emesos 32 laudes i 48 més que ja s'han fet les audiències i que, per tant, en aquests pocs dies sortiran. Fins avui, tots els laudes que s'han fet, el 100% dels laudes, han sigut favorables als reclamants. Amb lo tal, per tant, doncs, l'entitat té l'obligació de retornar el 100% del capital invertit en aquelles persones que han reclamat. Tot això ha sigut possible gràcies a l'acord entre Catalunya Caixa i l'agència. Catalunya Caixa, que des del primer moment va mostrar la seva voluntat, el seu interès, el seu esforç per treballar en trobar solucions en tots aquells casos que verdaderament hi havia una relació de consum que podia haver estat doncs, vulnerada.
Uh-huh. En què consisteix aquest acord, concretament?
Bé, l'acord... és el següent. Per qüestions tècniques, la Caixa de Catalunya no podia adherir-se a l'arbitratge de consum, o sigui, no es podia adherir a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Però sí que l'acord era de dir no és una adhesió global, però sí que cas per cas que es presenti a Catalunya Caixa, aquest cas serà revisat. Si aquest cas doncs encaixa dintre d'aquest perfil que dèiem abans de persones doncs que per les característiques que siguin podien haver-se vulnerat doncs aquesta relació de consum, aquests casos amb les al·legacions corresponents són els que són acceptats. Per tant, cas per cas, la Caixa i el compromís i l'acord de què els revisarà. I aquells que revisa i veu que estan dintre d'aquests paràmetres, els accepta i nosaltres procedim doncs, a l'arbitratge.
Molt bé, o sigui que sense estar adherida a Catalunya Caixa al sistema arbitral de consum, es pot...
Sí, sí, perfectament, per aquest acord. És que era impossible doncs, arribar amb una adhesió global.
Parlem de laudes arbitrals, que són decisions que un àrbitre, una persona independent, dictamina sobre determinats conflictes. Quina validesa tenen aquests laudes arbitrals?
Bé, un laude arbitral té exactament el mateix valor que una sentència judicial.
Que passa que no són jutges, no és una via judicial, però sí que té el mateix
valor.
O sigui,
l'arbitratge de consum és una resolució extrajudicial dels conflictes. Pensem... I això doncs lliga amb l'acord que hem dit amb Catalunya Caixa que l'adhesió a l'arbitratge és voluntària. Per tant, és voluntària i gratuïta doncs, pel consumidor i tal, i que per tant és un tema que facilita d'una forma molt més planera la resolució dels conflictes. I la gran avantatge és que té la mateixa força i és d'obligat compliment un laude que una sentència judicial.
Quantes reclamacions han rebut vostès des de l'Agència Catalana del Consum per al tema de les participacions preferents?
Bé, jo crec que aquí fora bo primer veure una mica quina és la situació actual, a dia d'avui, de tot el procés d'acceptació de reclamacions i acceptació doncs, d'arbitratge per part de Catalunya Caixa i el desenvolupament que està portant amb aquest procés l'Agència Catalana de Consum. Entre laudes i audiències ja fetes, per tant, laudes que s'estan emetent, ja n'hi ha 80. Hi ha 100 cites per fer audiència pel dia 19 del 12 i 100 més pel 28 del 12. Per tant, en aquests moments pensem que nosaltres arribarem a final d'any amb unes 280 audiències fetes i, per tant, laudes emesos. La previsió era 225, en aquests moments estem ja superant-ho, que són 280. Tenim també 340 reclamacions que s'estan doncs, ja gestionant les citacions per enviar-les. Citacions que haguérem volgut que haguessin sigut més ràpides la celebració de vistes, però que degut a les festes i com que les citacions tenen doncs, requereixen 15 dies per enviar-les d'antelació, tenim la problemàtica de les festes de Nadal i Correus no ens assegura que arribin a temps. Per tant, a partir de gener, però les citacions estaran fetes i per tant ja hauran entrat totes aquestes acceptacions dintre de lo que és l'engranatge, n'hi han 200 més, no 341. I s'estan revisant 268 més. Per tant, en aquests moments, acceptades per Caixa de Catalunya, en tenim aproximadament 889. Acceptades. I pendents de rebre de Caixa de Catalunya, que ja les estan ells doncs, fent al·legacions i que estan acceptades també, unes 900 més. Pensem que actualment rebem unes 50 acceptacions diàries. Però en conjunt, hem de pensar que tenim doncs unes 1.900 reclamacions enviades i que aquestes doncs, ens van arribant així com aquelles altres que van directament a Catalunya Caixa i que les gestiona directament l'entitat i que ens les envia. Que d'aquestes n'hi han diversos milers que s'estan també ja doncs, preparant i que les rebrem doncs, amb un plaç relativament curt.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 10. Això és Plusvàlua del Primer Cafè, la secció que fem els dijous a aquesta hora, aquí des del Primer Cafè de Ràdio Estel. Ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, entitat que col·labora en aquest espai. I de què dependrà, senyor Conesa, l'acceptació o no de l'arbitratge de consum per part de Catalunya Caixa?
Bé, tal com dèiem en principi, perquè hi hagi aquesta acceptació, hi ha també uns requisits, que és que hi hagi, doncs, aquesta vulneració, com si diguéssim, de la relació de consum. Aleshores, el perfil que Catalunya Caixa, doncs, està acceptant i que fa referent, doncs, tant a preferents com a deute subordinat perpetu, són perfils d'aquelles persones que per les seves condicions personals, culturals, educatives i socials, els era difícil poder entendre que estaven contractant un producte de risc, un producte de risc elevat. Per tant, aquestes persones no eren verdaderament conscients i estaven interpretant, doncs, que l'oferta anava per un altre camí. Són persones que no estaven disposades a acceptar riscos, persones que el que havien invertit en aquestes preferents eren precisament els seus estalvis. Per tant, hi ha molta cura en què aquestes persones, moltes d'elles, tenen invertit en preferents del 70, 80 i inclús el 100% dels seus estalvis, estalvis que procedeixen, doncs, del propi treball, de les pensions. Per tant, no hi ha una experiència financera, doncs, que els permet poder intuir el risc. O a la vegada també hi ha altres persones que els canvis o les contractacions es havien fet i que no disposen de les diferents documentacions, tant contractuals com també del tema del que són els tests de conveniència o el test d'idoneïtat.
Si s'accepta l'arbitratge, llavors es descarta la via judicial, no?
Bé, tal com hem dit abans, l'arbitratge és voluntari. Per tant, si l'entitat accepta l'arbitratge, automàticament quedaria exclosa la via judicial. Si una persona ja ha iniciat un procés judicial en contra de l'entitat per poder-se acollir a el que és, doncs, la via arbitral, primer de tot ha de renunciar i retirar la demanda judicial que tenia en curs per poder entrar a l'arbitratge. Però sí és cert que si l'entitat accepta un arbitratge i aquest arbitratge, doncs, sortís favorable a l'entitat i contrari al reclamant, el reclamant no tindria ja opció a fer una via judicial. Recordem que avui per avui el 100% dels laudes emesos han sigut favorables als reclamants.
Si la persona reclamant, senyor Conesa, ja s'havia adreçat a una organització de consumidors perquè tramités la seva reclamació, què haurà de fer?
En primer lloc, informar-se, perquè si aquesta associació de consumidors ja ha iniciat la via judicial, automàticament li queda vetat l'entrada a la via arbitral. Però, de totes formes, si ell vol canviar de via, ha d'informar a l'associació de que es retiri la demanda judicial i que l'associació demani l'arbitratge de consum.
Com es pot presentar la reclamació i qui l'ha de presentar?
Bé, una reclamació, com totes, el primordial és detallar clarament quina és la problemàtica, amb què s'ha vulnerat aquesta relació de consum. A part de tot això, s'ha de presentar a qualsevol organisme de consum i no cal presentar-la en el defensor del client o en el Departament d'Atenció del Client de l'entitat financera, sinó directament amb un organisme de consum, sigui, hem dit, una oficina municipal o una oficina comarcal o la pròpia Agència Catalana de Consum.
i la persona que reclama...
No, lògicament, és... el que reclama és l'afectat.
El titular del contracte.
El titular del contracte, l'afectat. El que passa que moltes vegades són contractes que no involucren una sola persona, sinó que són, per exemple, més familiars, pot ser la parella, pot ser amb els fills. Aleshores, només que la presenti un amb l'autorització, doncs, dels altres signants, n'hi ha prou. O a vegades, les persones o persona que és l'afectada pot, doncs, a través d'una tercera persona, donar l'autorització de que la representi, autorització que, lògicament, s'ha de fer per escrit, i que això ens hi trobem, perquè pensem que hi ha moltes persones grans, persones que tenen més de 80 anys, estem parlant de persones inclús que s'apropen als 90, que la seva situació no els permet, doncs, afrontar tot el tema de preparar la reclamació, d'informar-se, i aleshores aquestes persones el que han fet ha sigut delegar, autoritzar a una tercera persona, ja sigui familiar o un advocat. O...
Una doble pregunta, senyor Alfons Conesa. On es pot presentar la reclamació i quins canals d'informació tenim? I després, quin tipus de documentació seria bo adjuntar a la mateixa reclamació?
Això, i no és mai per demés repetir-ho, ho deia abans, la informació a través del 012, a través de la pàgina web www.consum.cat, a través de les pròpies oficines municipals d'informació al consumidor o les oficines comarcals d'informació al consumidor i per presentar-la a qualsevol d'aquests organismes de consum, ja sigui l'Agència Catalana de Consum o les oficines municipal o comarcal d'atenció al consumidor.
Mm-hmm. Tot això, tan aviat com sigui possible, no hi ha un termini establert, però convé fer-ho ràpidament.
Bé, no hi ha cap termini, lògicament, però sí que un consell és que aquella persona que s'identifiqui amb aquest perfil que hem estat esmentant, no ho demori, ho faci, i ho faci amb tota confiança. No vol dir que el fet de fer-ho immediatament se li avanci, perquè lògicament hi ha tot un procés doncs, de revisió, un procés doncs, que tots els equips han de veure en el moment en què s'arriba a l'acceptació, s'ha de veure exactament que tot estigui correcte, que aleshores, una vegada rebuda l'acceptació per part del reclamant de l'arbitratge, s'ha d'enviar a Catalunya Caixa, Catalunya Caixa ho analitza, si ho accepta, ells fan les seves al·legacions, bé, es fa les citacions, el procés no és de 48 hores, el procés una mica més llarg, però encara que no s'hagin fet les vistes i no s'hagin emès els laudes, en el moment en què nosaltres tenim ja les acceptacions i Catalunya Caixa, lògicament, les ha revisat i ja les tenim nosaltres, ja entren amb tot l'engranatge i trigarem una setmana, un mes o un mes i mig, però el laude s'emetrà i si està dintre doncs, dels paràmetres, és d'esperar que, lògicament, per dret, la Junta Arbitral doncs falli tal com s'han anat emetent els laudes actualment.
La documentació que seria bo presentar...
Bé, la documentació a presentar tal com és tota aquella que hom disposi. Contractes, test d'idoneïtat, test de conveniència. Pensem que aquests dos tests són a partir del 2008, degut a la directiva MIFID, en la qual obligava les entitats a fer aquest test. Tot el tema, inclús de publicitat que tinguin, rebuts, tot, i si no tenen tota aquesta documentació, la que tinguin, i després posant que no en tenen més o que no en tenen cap, que no els disposen de cap contracte, n'hi ha prou per començar tot el procés.
Avui hem parlat amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, sobre les participacions preferents i les reclamacions que es poden fer. Vostè ha parlat de Catalunya Caixa. Es poden fer reclamacions contra altres entitats financeres pel mateix tema de les participacions preferents? Alguna recomanació en aquesta línia?
Bé, tinguem en compte que, com deia al principi, totes les altres entitats que no estan intervingudes pel FROP seguint les seves polítiques comercials i d'atenció en els seus clients, han buscat vies de bescanvi d'aquestes preferents per altres productes. Això ha satisfet percentatges elevadíssims de clients, però potser hi ha altres que no estan contents. En aquí, qualsevol reclamació que arribi, amb el sentit que sigui, nosaltres, lògicament, la cursarem. Però, com hem dit abans, el sistema arbitral és voluntari. Per tant, nosaltres no podem garantir que l'entitat accepti. I, lògicament, primer s'han de seguir uns passos previs, que són, en primer lloc, fer la reclamació a la pròpia entitat. L'entitat, en el servei d'atenció o en el defensor del client, i fer la reclamació. Si aquesta reclamació en 2 mesos no ha sigut atesa, aleshores pot presentar reclamació, ja sigui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o a qualsevol organisme de consum.
Doncs sobre les participacions preferents, aquest complex producte financer, hem parlat avui tot el que hem pogut, però li agraïm al senyor Alfons Conesa l'esforç per explicar tot allò que poden fer els ciutadans afectats per aquest problema i reclamar a l'entitat financera.
He procurat resumir, és un tema molt complex i jo sí que encoratjaria a tots aquells que tinguin un problema a ampliar tota la informació a través dels mitjans d'informació que tenim l'Agència Catalana de Consum o qualsevol organisme de consum de Catalunya.
Recordem un cop més, www.consum.cat, per aquest i altres problemes relacionats amb el consum, que els productes financers també són un bé de consum, oi? Moltes vegades parlem de productes físics, però en aquest cas també.
No, és que pràcticament jo diria que en totes les relacions humanes hi ha una relació de consum. I precisament quan hi ha intercanvi de béns o de serveis entre aquell que els produeix i el consumidor final.
Gràcies novament, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins dijous vinent, si Déu vol.
Molt bon dia, fins dijous, si Déu vol.
Avui recordem, amics oients, que el programa Plusvàlua, a partir de les 8 del vespre, Ràdio Estel i Ràdio Principat, parlarà avui de les formes tradicionals i innovadores de l'activitat comercial des de les fires fins al comerç electrònic. Intervindrà a l'entrevista Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme, i en el debat la presència d'Alejandro Goñi, Josep Maria Cardona i Xavier Vallespí. Això a les 8 amb la Carla Gràcia. Nosaltres tornem després d'aquesta pausa.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Sant Egidio celebra el Dia Internacional Ciutat per la Vida amb el testimoni de Billy Moore. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona.
Hi ha tantes llums?
A mi, mira botigues. Estan plenes de coses per demanar als Reis.
Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre.
I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Va, ràpid. Anem a casa de l'àvia. Qui porta la T10?
Jo, pare.
Per anar al dinar de Nadal no cal agafar el cotxe. Mou-te amb tota la família en transport públic amb una sola targeta, la T10. La manera més còmoda, sostenible i segura de desplaçar-te aquest Nadal. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Aviat arribarà el Nadal, amb molts dies de festa. Però jo estic tranquil·la. Sé que el Corte Inglés m'ajudarà a brillar. Amb vestits plens de glamour, bruses sofisticades, faldilles vaporoses, sabates de somni, tot molt afavoridor i de les millors marques.
El Corte Inglés, bon Nadal.
Música.
Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Durant aquests dies, des del primer cafè de Ràdio Estel, intentem presentar-vos, amics oients, diferents iniciatives altruistes, solidàries, de gran generositat, inspirades en valors evangèlics, en valors humans i, sobretot, en aquella ètica comuna que pensa sempre en l'altre més necessitat que un mateix. Ens apropem al Nadal i una de les entitats que fa campanya, en aquest cas de recollida d'aliments per avis necessitats, és Avismón Catalunya, que convoca qui pugui ajudar amb aquesta donació d'aliments per aquest divendres, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, a la Rambla de Catalunya, cantonada amb el carrer Còrsega, per tant, al centre de Barcelona. Els avis que assisteix, Avismón Catalunya, gràcies a l'ajuda de molta gent, podran rebre un lot d'aliments i mensualment el continuaran rebent aquelles persones que a causa del poc que cobren no poden cobrir les despeses fixes. És per això que Avismón Catalunya necessita la col·laboració de tothom. Avui parlem uns moments amb Magdalena Blasco, que és la directora d'Avismón Catalunya. Senyora Magdalena Blasco, molt bon dia. Hola, Magdalena Blasco, bon dia. Sí, hola, bon dia, Magdalena Blasco.
Hola, bon dia.
Bé, ens pot explicar una mica en què consisteix aquesta campanya de divendres, de demà?
Doncs la campanya de divendres consisteix en una col·laboració que estem tenint amb la Guàrdia Urbana de Barcelona des de ja fa 17 anys, que és doncs, fer una recollida d'aliments per les persones grans que assistim des de la nostra fundació Avismón Catalunya. Aquestes persones grans són persones sense recursos, amb una soledat molt important, perquè no tenen un entorn familiar que els pugui ajudar ni acollir ni resoldre alguns dels molts problemes que tenen, i una part de les solucions que intentem fer-los arribar des d'Avismón doncs és uns lots d'aliments, que ara per Nadal els rebran els més de 300 avis que assistim, i després, al llarg de l'any, continuen rebent-lo més de 50 persones. Uh-huh. Aquesta, la campanya, la vam començar a fer amb la Guàrdia Urbana. Ells es vesteixen com es vestien antigament, es posen dalt del templet, fan anar el trànsit a toc de xiulet i col·laboren més de 50 escoles de Barcelona, que és on la Guàrdia Urbana fa educació viària, i no és res més que fer això, una recollida uh-huh. molt important d'aliments per poder tenir pels lots de Nadal i pel resta de l'any tot el sí. que sigui possible.
Doncs entre els aliments es poden portar productes de primera necessitat, com arròs, llet, oli,
exacte.
Pasta de sopa, també aliments de conserva.
Exacte, conserves doncs, de tonyina, de sardines, de patés, pot ser tomàquet fregit, pot ser doncs, brou, aquests tetabrics que hi han de brou, pot ser moltes coses, llegums sobretot, però agraïm molt que sigui llegum cuit, mm-hmm. perquè esclar, el llegum cru, doncs els avis no encendran el foc clar. Dues hores per fer bullir uns cigrons, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, demanem molt que sigui llegum cuit, demanem també conserves de verdures, tot aliments de llarga durada, mm-hmm. També poden ser productes d'higiene personal, pot ser, doncs, per ara de cara a aquests dies de Nadal, poden ser uns torrons, alguna cosa dolça per que sigui una mica més portable aquests dies, no? Uh-huh. I tenint en compte també doncs, que tenem una sèrie de persones que són diabètiques. Uh-huh. Vull dir que també si et porten algun producte adequat per persones diabètiques també ens va molt bé.
Doncs recordem, demà divendres, des de les 10 del matí fins i les 6 de la tarda, a la Rambla de Catalunya, cantonada Còrsega, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, recollida d'aliments per a avis necessitats, organitzada per Avismón Catalunya. Recordem que Avismón és una fundació privada que treballa ajudant 300 avis a través de projectes de neteja de la llar, podologia, fisioteràpia, suport psicològic, petits arranjaments, perruqueria i també distribució de lots d'aliments i tallers que es fan amb el suport també de les principals institucions catalanes i algunes entitats financeres. Hem parlat amb la directora de Bizmont Catalunya, Magdalena Blasco. Gràcies per haver-nos atès. A Bizmont té la seu al carrer Jocs Florals 59 de Barcelona. I el telèfon, per si algú es vol informar més, 93 3 32 58 58. També hi ha la web www.abismont.org. Que vagi molt bé aquesta campanya i altres que vostès fan. Des de fa 17 anys, com vostè ens comentava, això vol dir que va molt més enllà de la crisi actual, la feina que vostès fan, perquè hi ha molta gent gran que pateix aquesta pobresa silenciosa, aquesta crisi que no surt a les primeres planes dels diaris, però que ha existit malauradament sempre, i especialment en les últimes dècades a casa nostra. Molt bon dia. Vol afegir alguna última cosa, senyora?
Sí, voldria afegir que si algú no té ocasió de poder venir demà a la Rambla Catalunya, doncs nosaltres durant tot l'any continuem recollint aliments, eh?
Doncs
perquè doncs a vegades no sempre el que recull doncs en aquests dies és suficient per acabar l'any. Vull dir que hi ha persones que al llarg de l'any, doncs si tal dia com demà no els hi va bé, doncs d'aquí 2-3 mesos et poden apropar i ens poden continuar ajudant, eh?
Molt bé, doncs que vagi molt bé demà la campanya i durant tot l'any. Gràcies, senyora
molt
Magdalena Blasco.
Molt bé, moltes gràcies
bon
a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums.
A mi, mirar botigues. Estan plenes de coses per demanar als Reis.
Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre.
I a tu? Què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 19, 20 i 21 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Masías de Händel, interpretat per l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Lieder Càmera. Un concert que ens prepara pel Nadal. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsbarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Soc en Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
A Tram volem estar ben a prop teu. Vine, més a prop, més ara. Per això, amb una piulada al Twitter, ens pots consultar qualsevol cosa o fer el seguiment d'incidències. I si ets de Facebook, a més d'estar al dia de totes les notícies i promocions relacionades amb el tram, pots opinar o fer-nos suggeriments. Busca Tram Barcelona al Twitter i al Facebook i contacta amb nosaltres. Tram.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
El Pau, tan petit com és, i ja és tot un campió. Si li regalo alguna cosa per practicar el seu esport favorit, l'encerto.
Seguríssim. Al Corte Inglés, només avui dia 13 i demà, tens un 30% de descompte en tèxtil per nens al Departament d'Esports. Apunta-t'ho ara mateix, que si no se t'oblida.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comencem Nutrició i Salut. Un minut i seran 3:15. Ens acompanya en aquesta secció, com sempre, els dijous a aquesta hora, Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica. Ella és a l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell. Senyora Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem de la carn d'au.
Exacte.
Del pollastre, del gall d'indi, potser també.
Sí, tant i tant, que és molt propi de Nadal, també.
Exacte. Ens acostem al Nadal. Sovint relacionem els àpats principals del Nadal amb l'escudella i la carn d'olla, però la carn d'au, el pollastre, també és molt important.
Sí, i fins i tot a l'escudella i carn d'olla...
També s'hi pot posar.
També s'hi posa i s'hi posa gallina. Per tant, que també és una d'aquelles carns que avui comentarem una mica per conèixer el seu valor nutritiu. I sobretot, abans d'entrar en el valor nutritiu, perquè la gent pensi que és la carn que més en convé, hauríem de dir un parell de coses. La primera, és molt tradicional a casa nostra el pollastre i el gall d'indi, fins i tot el pollastre i el gall d'indi farcit a la catalana, que és amb panses, pinyons, prunes seques, cadascú fa el seu farcit segons la tradició familiar, però és molt habitual. Per tant, són carns que permeten moltes coccions, fins i tot aquest farcit, no? Aquest farcit que després li dona pues, un caire de festa realment molt important. Antigament era una de les vegades a l'any, de les poques vegades a l'any, que es menjava pollastres, i molta gent recordarà anar fins i tot a Barcelona a comprar el pollastre o el gall d'indi a la Rambla Catalunya, que aleshores venien, es feien aquelles fires. Ara es conserven algunes fires, puntualment una de les més importants que ja ha passat, no? la fira del gall del Penedès, que és a Vilafranca, però que és molt tradicional, i fora de les ciutats, pues, en els pobles, i la gent que pot, pues, es cria aquell pollastre especial per Nadal o aquell gall d'indi especial per Nadal. Per tant, és una d'aquestes carns que fa festa, i que té una de les característiques, que és per compartir. Una cosa és comprar-nos una petxuga de pollastre a la planxa, no? un pit de pollastre a la planxa, que fa molta gent pim-pam ràpid el dia de cada dia, i l'altra és la peça sencera, clar, que ja és el concepte de estem tots al voltant de la taula, ho compartirem, etc. No? Sí, per tant, i és una de les característiques d'aquest Nadal, que és el compartir. No?
El compartir, efectivament. Doncs va una vegada més, com ens diu Maria Josep Rosselló, lligat al valor del producte amb el valor també humà i de tradició cristiana, i com tant, és el compartir,
clar, clar,
a les festes de Nadal.
Clar, i crec que aquests Nadals adquireixen un valor especial, i ho estem veient, no?, en el que comentava ara mateix, no?, en aquesta última entrevista que has fet,
sí,
aquest dia compartir amb tota la nostra família humana i tenir en compte que no tothom està en les mateixes condicions. Però, afortunadament, les carns d'au són econòmiques, de les més econòmiques que hi ha. Sí. I l'altra cosa que volia dir abans de començar, com dic, amb el seu valor nutritiu, és que és una carn que es congela molt bé. Per tant, si tenen l'ocasió de comprar un bon producte a un bon preu, que els dies hi ha ofertes, ho poden fer, ho poden comprar i congelar, però també ho poden cuinar i congelar, que això a més d'una família, i sobretot a més d'una cuinera o cuiner de família, li va molt bé poder fer alguns plats abans, no? Jo entenc que per fer la peça sencera congelada s'ha de tenir un gran congelador. Però també hi ha famílies que fan la gran cassola, no?, ja trossejada, i que aleshores és molt pràctic, perquè tant cru com cuinat, són carns que es congelen perfectament bé i que poden estar mesos congelades sense cap mena de problema, podríem dir un any, amb un bon congelador, sense cap mena de problema, perquè el seu greix permet aquesta congelació i perquè d'entrada són molt baixos en greix. I afegiria també un concepte, ja que parlem de la congelació, que molta gent el té com equivocat. Està clar que quan un producte, per exemple, si tenim un pollastre, uns trossos de pollastre congelats i estan crus i els descongelem pel motiu que sigui, perquè a vegades també hi ha algun problema amb l'electricitat i s'han descongelat les coses, i estan crues i es descongelen, no es poden tornar a congelar. Però si les cuinem, les podem tornar a congelar. Imaginem que tenim un pollastre cru, el cuinem i el podem tornar a congelar. I si el producte ja està cuinat i se'ls descongela, tornar-lo a escalfar bé durant uns 10 minuts a foc més o menys intens perquè faci aquell xup-xup, higienitzem el producte de nou i també el podem tornar a congelar. Mm-hmm. Per tant, el que no es pot tornar a congelar és un producte cru que es descongela, ni un tall de peix, ni un tall de pollastre. No es pot tornar a congelar cru, però si el cuinen sí que el poden tornar a congelar. Per tant, amb aquest concepte, doncs les famílies poden anar avançant feina o, com dic, sobretot aprofitant ofertes que poden trobar.
Doncs bé, gran valor nutritiu el de la carn d'au, que avui comentem amb Maria Josep Rosselló.
Exacte.
Ja sabeu, amics oients, que teniu les línies obertes. Si voleu dir la vostra o voleu preguntar qualsevol tema relacionat amb la carn d'au a Maria Josep Rosselló, truqueu-nos ara mateix al 93-409-2772, 93-409-2772, o també envieu-nos, si voleu, un missatge a través del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel. Bé, sobre el pollastre també es diu molt, és una carn que té grans propietats, no és com la carn vermella, que pels que estan baixos de ferro potser va millor, però té unes propietats que també són interessants.
Exactament, molt bé. Acabes de puntualitzar una cosa amb el pollastre. Efectivament, el pollastre, dintre de les carns d'aus, és la més baixa en ferro. Uh-huh. Però, en canvi, el gall dindi té unes dosis de ferro molt properes a un bistec de vedella, que és la carn més alta. Si la carn de vedella està en 3, la carn de gall dindi està per sobre de 2,5. Per tant, està pràcticament, estic parlant de mil·ligrams per cada 100 grams, sí. Aquesta dosi de 2,5-3, que són molt properes. En canvi, el pollastre té tan sols 1 mil·ligram de ferro. Per tant, sí que és una carn més baixa en ferro. La gallina és una mica més alta i tal vegada podríem començar per aquí. La gallina és un producte que moltes famílies utilitzaran perquè la posaran a la cardolla. Uh-huh. I té ja una dosi una mica més alta de ferro perquè són animals de més temps. I també hauríem de dir que pollastres més grans tindrien també aquesta dosi ja d'un mil·ligram i mig de ferro per cada 100 grams. Ara, si destaca una cosa de totes les aus, és la seva riquesa en proteïna, que a vegades confonem el que una carn blanca vol dir que és una carn més pobra en proteïnes. No, és més pobra en greix, si parlem de la carn, no de la pell de les aus, que ara parlarem,
sí.
Si parlem de la carn, més molt baixeta en greix, indiscutiblement, però molt alta en proteïna. Totes les aus estan per sobre de 20 grams per cada 100 grams. Un gall dindi arriba a 30 grams per cada 100 grams, que és una dosi espectacular. I la gallina, que posarem al caldo, està en una dosi de 24, quan la vedella o el llomillo estan en unes dosis de 17, 18, 19, per tant no arriben ni a 20. I aquest concepte crec que cal remarcar-ho, perquè realment estem donant molt bona proteïna i una quantitat realment molt alta. El que passa és que, efectivament, diem carns blanques, perquè d'entrada per aquesta coloració que tenen més blanca, per aquesta dosi de ferro que pot ser una miqueta més baixeta, però sobretot per el greix. El greix a les aus, perquè aquests animals tenen aquesta característica anatòmica, la concentren a la seva pell, que és la seva capa de protecció. Hem d'entendre que les aus tenen una història molt llarga en aquest en aquest planeta nostre, sí. I amb aquestes grans immigracions que fan, ells tenen de tenir una reserva de greix molt important i la col·loquen sota la pell. La seva pell és molt, pot ser més o menys gruixuda en funció de les característiques i d'on viuen. No hem anomenat, per exemple, un altre au, que és l'ànec. Hi ha famílies que el seu àpat tradicional de Nadal és l'ànec, pel motiu que sigui, no? Són tradicions familiars. I fixem-nos que l'ànec té realment una pell molt gruixuda, perquè, clar, són animals que estan en contacte amb l'aigua d'una manera natural i a ple hivern, no? Veiem, no?, els ànecs pels llacs, etc. Han d'estar molt ben protegits, no? Han de portar realment un abric de molta importància per poder resistir a aquest fred. Per tant, tot aquest greix que s'acumula a la pell, si traiem la pell, estem traient el greix. I amb el greix estem traient el colesterol. Hauríem de dir que les aus amb pell no són baixes en colesterol. Tenen unes dosis realment altes. Fins i tot un pollastre està amb una dosis de 87, quan altres carns, un llomillo mateix està sobre 60. Per tant, que ningú s'equivoqui, no? Que si menjo el pollastre amb pell, estic prenent més colesterol que si m'estic prenent un llomillo. Però, un tros de llom,
Sí, sí.
De porc. Però si trec la pell, aleshores realment la dosis baixa a 50. No és que no en tingui, la carn, totes les carns tenen, tots els peixos tenen, però ja són dosis realment molt baixetes. Per tant, aquí hi haurà aquesta opció. Ho fem amb la pell o ho fem sense la pell? Posem la gallina amb la pell al caldo o el posem sense el caldo, sense la pell? Clar, si ho posem sense la pell, aquest caldo no tindrà el mateix gust, tot s'ha de dir. Ja sabem que els brous, els caldos, es poden després desgrassar, deixar refredar i traiem la capa de greix. I aleshores ha sigut un sistema de donar-li gust al caldo, però després treure-li el greix. Però, com tots les carns, també tenen purines. I per la gent que té problemes d'acituri, també hauríem de dir que les carns blanques, com són totes les aus, gallina, pollastre, gall dindi, també les guatlles, per exemple, no? O els ànecs tenen unes dosis de purines realment molt més baixes que les carns vermelles. Aquí sí que ja té la seva importància. I crec que això també és molt bo, perquè aquests dies, qui més qui menys està fent una mica d'abús de determinats menjars, i fins i tot també es prenen molt sucres, molts, no?, com moltes postres dolces,
sí.
I hem de dir que la fructosa també fa pujar l'àcid úric. Per tant, és una bona combinació buscar carns baixes en purines, sobretot per la gent que pateix àcid úric. I que aquests dies també, no?, pateixen una mica.
Sí, doncs bé, avui hem comentat algunes pinzellades, algunes coses sobre la carn d'au. Ens queden 20 segons. No sé si vol comentar alguna orientació per acabar.
Sí, que diu una altra cosa de cara a aquestes festes, que el tema de la pujada de colesterol tal vegada no és tan important com la pujada de tensió arterial. Les carns d'au són baixetes amb sodi i el que hauríem de fer seria procurar cuinar molt gustós, amb moltes herbes, però procurar posar poca sal, perquè durant aquestes festes sí que hi ha molts problemes de pujades de tensió arterial per excés de consum de sal.
Doncs gràcies, Maria Josep Rosselló, un dijous més pels consells que vostè ens dona sobre nutrició i salut i que segur que molts oients recullen i sobre els quals prenen nota. Ja saben els oients que poden adreçar-se a nosaltres a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat o al Facebook del Primer Cafè i durant el programa en directe, evidentment, també per telèfon. Ens retrobem dijous vinent ja a les portes de Nadal.
I donarem unes suggerències d'introduir les fruites en els nostres àpats de Nadal, que fins i tot es pot cuinar amb fruites.
Adéu-siau, bon dia, gràcies. Fins aviat.
Ràdio Estel. Productes de neteja Loca desitja a tots els clients i amics unes molt bones festes de Nadal. I per celebrar-les millor, sortegem 3 grans lots, cadascun amb una selecció d'articles de neteja Codina i una panera. Només heu de trucar al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, i deixar el vostre nom i telèfon pel sorteig de productes Loca. Sortejarem els lots durant el programa Tot Sardana del diumenge 23 de desembre. Tu pots ser un dels 3 guanyadors. Participa-hi! Quac, 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 quac.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries JAC. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Aquest Nadal mou-te en transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils. Aquest Nadal compra transport públic. Aquest Nadal mou-te en Ferrocarrils i regala Nadal. Compra targetes T10 a les estacions de Ferrocarrils abans del 31 de desembre i emporta't un cap de setmana a Vall de Núria, Espot o Port Ainé o bitllets pels cremalleres de Montserrat i Vall de Núria i pel tren dels Llacs i del Ciment. Per Nadal, viatja en transport públic i Ferrocarrils et regala Nadal. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El Pau, tan petit com és, i ja és tot un campió. Si li regalo alguna cosa per practicar el seu esport favorit, l'encerto.
Seguríssim. Al Corte Inglés, només avui dia 13 i demà, tens un 30% de descompte en tèxtil per nens al Departament d'Esports. Apunta-t'ho ara mateix, que si no se t'oblida.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
Avui felicitem les Llúcies, les Lucies. Avui és Santa Llúcia i esperem que molta gent s'acostarà a la catedral de Barcelona, a la capella d'aquesta santa. Hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip del Primer Cafè. Tornem demà, que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.